En els darrers anys, la recerca del resultat ràpid, fàcil, al preu que fos i sense mirar gaire a qui es tenia al costat, ha marcat moltes de les activitats que s'han vingut desenvolupant en la nostra societat. El resultat ja el coneixem. El món de l'esport no ha estat aliè a aquesta dinàmica i sovint, fins i tot en esports amateurs com el nostre, s'ha prioritzat el poder presumir de tenir equips en les màximes categories a canvi d'una despesa il·lògica i de que als primers equips no hi pogués jugar cap jugador del planter. Al Club Tenis Taula Ripollet tenim molt clar que volem els millors resultats, però a partir de la formació de jugadors i jugadores fets a casa. L'objectiu és formar-los perquè assoleixin el seu màxim nivell i oferir-los un equip de la seva categoria perquè puguin competir sense haver de marxar del club. Al programa d'avui podreu comprovar que tenir resultats fent planter és possible i que és una bona via per formar no tan sols bons jugadors, sinó també persones amb implicació, dedicació, esforç, en definitiva, amb els valors que ens proporciona l'esport i del que tractem sovint a Parlem de Tenis Taula. Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del Tenis Taula a la nostra vila. És dimarts 21 de maig de 2013, són les 7 i 11 minuts de la tarda i comencem la sisena edició de Parlem de Tenis Taula. En el programa d'avui farem un repàs als darrers resultats obtinguts per les jugadores i jugadors del nostre club, comentarem les diferents activitats de promoció i socials que estem desenvolupant, continuarem coneixent la història del Tenis Taula Ripollet a la nostra secció 60 anys fent Tenis Taula i conversarem amb els convidats a la tertúlia sobre els resultats dels diferents equips del Club Tenis Taula Ripollet a les lligues 2012-2013 que tot just han finalitzat o que estan a punt de finalitzar. A l'agenda us avançarem tot el que passarà al món del Tenis Taula Ripollet des d'avui i fins al proper programa. Si esteu preparats, comencem.
Esteu escoltant Parlem de Tenis Taula. L'actualitat del Club Tenis Taula Ripollet.
El passat dia 27 d'abril a Alacant, l'equip de divisió d'honor femenina del Club Tenis Taula Ripollet, format per l'Anna Ibáñez, la Berta López, la Júlia López i la Cristina Vico, va certificar la seva permanència una temporada més a la categoria de plata del Tenis Taula Estatal. Les nostres jugadores van guanyar pel matí el Dédalos de Tenerife per un clar 4-2. A la tarda van perdre amb el Leganés de Madrid per un ajustat 3-4 i el doble perdent-lo per un ajustadíssim 3-2. I en el darrer partit van guanyar 5-1 el Gasteiz de Vitoria.
El dijous 2 de maig es va celebrar el primer entrenament conjunt del grup de tenis taula d'usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària Cerdanyola del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb la participació de 3 dels seus membres i de les seves monitores que van compartir entrenament amb els jugadors de tecnificació del nostre club. L'entrenament es va desenvolupar en un ambient molt agradable i tots els participants van valorar molt satisfactòriament l'experiència tant a nivell esportiu com a nivell personal.
El dissabte 4 de maig es va celebrar la primera de les Diverpong Sèries, els tornejos per aficionats al ping-pong que organitzem al Club Tenis Taula Ripollet, on el més important és passar-s'ho bé. Els participants van valorar molt positivament l'organització del torneig, el bon ambient que va haver, els obsequis lliurats a tots els jugadors i l'aperitiu de germanor realitzat al finalitzar la competició. La propera sèrie del Diverpong està prevista per el dissabte 1 de juny. Us donarem més informació a l'agenda.
El cap de setmana del 4 i 5 de maig es va celebrar la fase de repesca per obtenir les darreres places d'individuals per disputar els Campionats de Catalunya d'edats, en les que van participar alguns jugadors del Club Tenis Taula Ripollet. A la categoria juvenil, Martí Berenguer va classificar-se en quedar primer de grup, mentre que l'Àlex Rico i Pau Barceló es van quedar a les portes com a tercer i quart reserves. A la categoria infantil, Pau Barceló es va classificar en quedar primer de grup i a la categoria Alevi, Gabriel Luque, i va quedar quart reserva. Amb la classificació d'en Martí i en Pau, seran 33 els jugadors del Club Tenis Taula Ripollet que disputaran les proves individuals en les diferents categories dels Campionats de Catalunya d'edats. La participació del nostre club es completarà amb 9 equips i 21 dobles.
A Ripollet Ràdio parlem de tenis taula.
Del 8 al 12 de maig, els jugadors del Club Tenis Taula Ripollet, Júlia López i Raül Porta, van participar a Platja d'Aro a l'Open Internacional d'Espanya per a joves, formant part de la selecció espanyola amb l'equip format per la Federació Catalana de Tenis Taula. Uns 220 palistes de més de 28 nacionalitats diferents van prendre part en aquest torneig que puntua dins del circuit mundial júnior de la ITTF.
El passat dissabte 11 de maig es va disputar a Badalona l'Open Benjamí Ciutat de Badalona 2013, amb la participació de la jugadora del Club Tenis Taula Ripollet, Judit Gutiérrez, que va tenir una actuació molt meritòria, ja que va arribar a semifinals tant individuals com per equips, fent parella amb la badalonina Ani Carreño. Finalment va assolir el quart lloc en ambdues modalitats.
Els passats 18 i 19 de maig, 7 jugadors del Club Tenis Taula Ripollet van participar per primera vegada als Campionats de Catalunya Benjamins de Tenis Taula. El millor resultat el va aconseguir l'Enric Barceló i l'Andrés Parente en la modalitat d'equips, ja que van assolir la novena posició després de passar la fase de grups com a segons i guanyar el partit pel 9è a 13è lloc. L'equip format pel Víctor Llorenç i el Marc Miró també van passar la primera fase de grups com segons, però no van poder guanyar l'enfrontament pel 9è lloc, quedant finalment en una meritòria tercera plaça. L'equip format per l'Aleix Martín i l'Arnau Parató no va poder superar la fase de grups.
A la modalitat individual, Àlex Martín i Andrés Parente van arribar fins a 700 de final, mentre que Víctor Llorenç, Marc Miró i Arnau Peretó van arribar fins a 32 de final i Enric Barceló no va poder entrar al quadre final en no superar la fase prèvia. En dobles masculins, totes tres parelles van arribar fins a 700 de final. Pel que fa a la categoria femenina, Judit Gutiérrez va arribar a vuitens en individual i a quarts de final en dobles, fent parella amb la badalonina Ani Carreño. Aquests primers campionats de Catalunya han estat una bona oportunitat per anar agafant experiència per als més petits del club.
Dels resultats de les diferents lligues provincials i estatals, justament en parlarem avui aquesta tarda amb els convidats a la tertúlia d'avui. Els convidats són justament jugadors dels diferents equips del nostre club.
Esteu escoltant Parlem de Tenis Taula. ...60 anys fent tenis taula.
I amb Yesterday continuem amb la nostra secció sobre la història del tenis taula Ripollet amb en Ramon Argenter. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Avui què ens explicaràs? En quin any ens trobem?
Doncs bé, ens trobem en l'any 1965, la temporada 64-65, i us explicaré doncs els contactes que tenia amb el tenis taula Ripollet, amb el Club Bàsquet Ripollet, amb Amics del Teatre i les primeres partits internacionals que es van fer aquí a Ripollet. Per exemple, durant molts anys es pot dir que pràcticament en el centre parroquial hi havia molta bona relació entre el Club Bàsquet Ripollet, Amics del Teatre i la secció del tenis taula. Molts nois i moltes noies del teatre jugaven amb l'equip. Molts jugadors del Club Bàsquet Ripollet, com Carmelo Vera, Josep Pons, Ángel Altimira o Clemente López, pràcticament practicaven els dos esports. A part de la junta directiva del bàsquet, també eren del Club Bàsquet Ripollet i del Club Tenis Taula Ripollet. Formaven els dos clubs a la mateixa, quasi es podria dir, a la mateixa junta. Disputar finals dels campionats socials a la pista del bàsquet en el descans d'un partit, tant de dia com de nit. Festivals a l'aire lliure a la pista del bàsquet que es compaginava amb altres esports. Fer una exhibició del gran atleta de l'època, Joaquim Blume, l'actual campió d'Europa, que va estar també amb l'esquadra americana de bàsquet. Portar figures del ciclista com Miquel Poblet, que fa poc ens va deixar, jugadors del Barça com Segarra o el porter Antoni Ramallets. Després de tots aquests esportistes internacionals feien entrega dels premis als jugadors dels campionats socials del ping-pong que es feien a la pista del centre parroquial. Portar uns bons equips i de superior categoria per la festa major, un partit per cada dia de festa. A més, fer doncs, partits en quant als contactes internacionals, fer partits internacionals a la sala del cine. Es desmuntaven les primeres files de butaques i es feia pagar entrada. Nuestros contactos internacionales, aquest era el titular d'un diari que deia la següent notícia. En 1805, Ceman Ripollet, que es van equivocar i van posar Ceman Ripollet 3. En la vecina localidad de Ripollet se celebró el día 26 de agosto un encuentro internacional entre el equipo alemán reseñado con el título y del equipo local reportado por Manuel Saiz, quien tuvo una magnífica actuación al vencer a sus tres partidos. Únicos puntos que se consiguieron en el encuentro obtenido, por lo tanto, la victoria del conjunto alemán por 5-3. Las alineaciones de los equipos fueron por el Bruchal de Alemania, Stadmüller, Horner y Stupe, y por el Ceman Ripollet, volia dir Centre Moral Ripollet, Socarrats, Vila i Saiz. Altres titulars eren Combinado Internacional o Selección Catalana o Gira del Club Oasis por el Extranjero. És la primera vegada que un equip de Ripollet sortia en els diaris i no eren esportius. També hem de dir que van tenir més contactes d'interès. Visita del Selecció Nacional de Tenis de Mesa a Ripollet. La Junta Directiva del Club Deportivo Más Joven de la Población, és l'escrit que hi havia en el diari El Correu Català, la Junta Directiva del Club Deportivo Más Joven de la Población del Club Tenis de Mesa, Centro Moral de Ripollet, ha visto recompensados sus esfuerzos con la visita del Selecció Nacional Miguel Aguirre, que acompañado de dos mejores jugadores barceloneses, organizó unas sesiones de entreno intensivo y muy técnico con los jugadores locales. Sureda, campeón de España juvenil, y José María Vilalta, ambos del Club Maida de Barcelona, estuvieron durante más de dos horas entrenando físicamente con pelota y cultura física. La opinión del Selecció Nacional creó que estos jóvenes eran demostrado una gran fuerza de voluntad. Les falta entrenos organizados. Es un problema para casi todos los equipos. Palabras de Miguel Aguirre. El Ripollet es uno de los equipos más fuertes de la provincia. Este contacto intentaremos que no se rompa para seguir progresando y para hacer más potente este club. Firmado por Miguel Aguirre, Selecció Nacional. Llavors, també parlarem doncs, dels canvis de jugadors, perquè a partir d'aquella visita del Selecció Nacional doncs, vam veure que allò anava molt en sèrio i que es tenia que treballar més. Els jugadors més veterans, com Jaume Vila, Josep Maria Llargués, Aleix Panis, Francisco Miquel, Joan Manyosa, Jaume Socarrats, Jaume Patxamer i Trino Valero, diuen fins aquí hem arribat i ara que continuen els més joves. Però en aquests més joves eren Pere Costa, Manel Soria, Madí Mogues, Josep Maria Casamitjana i jo mateix, Ramon Argenter, que em tocava anar precisament aquell any a l'Emili. Queden pocs jugadors i el club penja, està penjant d'un fil molt prim, a punt de trencar-se. I a mi em toca anar doncs, aquell any a complir el servei militar Palma de Mallorca, deixant doncs, pràcticament els jugadors que governessin el club fins que vaig arribar jo i es van començar doncs, a organitzar la junta directiva i a partir de llavors es van començar a crear nous socis, nous junta directiva i més jugadors.
Molt bé.
La tertúlia.
I amb la ja coneguda sintonia de Liani Aya, encetem el nostre espai, la tertúlia, amb en Josep Cucurella, en Ramon Argenter i els nostres convidats que tenim avui. Josep, ens els presentes?
Bé, tal com hem dit abans, avui ens acompanyen quatre components de quatre equips. Són una mica els portaveus i representants de cada un dels equips. Començarem per l'Anna Ibáñez, que és jugadora de Divisió d'Honor, lògicament del Campionat Estatal Femení, i que ens presentarà una miqueta, primer que res, qui són les teves companyes d'equip.
Bona tarda, primer de tot. El meu equip doncs, està format per una jugadora absoluta, la Cristina Vico, la Berta López, que és sub-23, i la Júlia López i jo, que som juvenils.
Molt bé. I parla'ns una miqueta dels objectius que teníem abans de començar la temporada. Què preteníem? Quin objectiu teníem?
L'objectiu principal de la Lliga era mantenir-nos, Aquest any doncs, hi havia menys equips a la Lliga i crec que l'objectiu de l'equip era mantenir-se entre els del mig de la taula. Crec que bé, era molt competitiva tota la Lliga i l'objectiu doncs, ha costat bastant d'aconseguir.
Sí, ha costat una miqueta perquè vam tindre de disputar una mica la fase de, diríem, de descens contra els equips que pretenen pujar, no?, de divisió, de primera divisió en aquest cas.
Exacte, vam haver d'anar a Alacant a jugar a la fase de descens per aconseguir doncs, mantindre'ns un any més en aquesta categoria doncs, que fa tants anys que milita el nostre club.
Molt bé, tal com hem dit abans, vam tindre de jugar tres partits bastant intensos. Clar, perdre un partit significava estar molt, molt, molt en risc. Afortunadament, els altres dos els vam guanyar bastant clarament. Com van anar? Explica'ns una miqueta cada un dels partits, com va anar.
Bé, el primer partit de tots va ser contra el Dédalos de Tenerife. Era un partit en principi que havíem de guanyar, però mai se sap, perquè sempre se't poden complicar les coses.
Mai hi ha cap rival fàcil, eh?
Exacte. Llavors, bé, ens va sortir bastant bé l'alineació i va fer doncs, que la nostra jugadora més forta, la Cristina, doncs, aconseguís jugar amb les dues més fluixes per tal d'aconseguir els dos punts. La seva base era bastant forta i era doncs, la que ens va fer els dos punts. Llavors això va fer que arribéssim amb un resultat final de 4-2 favorable.
Molt bé, va ser un resultat per això bastant, bastant clar, bastant, va donar la confiança suficient per afrontar el segon, que potser era ja de priori, segurament era el partit més complicat, no?
Doncs sí, era el més complicat, primer de tot perquè l'equip madrileny, el Leganés, tenia una jugadora estrangera, cosa doncs, que dificulta bastant els partits perquè són quasi bé dos punts perduts, bàsicament, perquè el seu nivell és bastant més superior al nostre.
O sigui, que quan juguem contra un jugador o jugadora, en aquest cas estrangera, ja es nota la diferència de nivell, de tècnic i físic, potser?
Sobretot també experiència, gent que també ha rodat més món, té més experiència i això a l'hora de jugar amb nosaltres és el que més es nota.
Tot i amb això, el resultat va ser ajustadíssim, va ser 4-3, oi? I l'últim partit, que és el de dobles, també es va perdre per un 3-2, vull dir, molt, 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 molt just, vull dir que guerra se'n va donar.
Sí, vam aconseguir doncs, fer els punts que no eren contra l'estrangera, se'ns va escapar un altre punt contra la segona jugadora i a l'arribar al doble se'ns van posar les coses bastant malament, va semblar que ho remuntàvem, però bé, els nervis, la tensió, a vegades et fan males passades i és bé, doncs el que ens va fer acabar de perdre.
I llavors ens quedava el diumenge al dematí, perquè aquests partits es van disputar el dissabte, el torneig es va jugar amb un cap de setmana i ens quedava l'últim partit. Com el vam afrontar?
Bé, ens ho jugàvem tot en un únic partit, era cara o creu, seguir endavant o baixar a primera. Crec que dintre de tot vam sortir bastant segures a jugar, érem conscients que podíem i això es va demostrar a la taula, vam aconseguir un resultat bastant plàcid que ens va fer doncs, jugar més tranquil·lament els últims punts.
Molt bé, i ara que ja pràcticament se'ns acaba la temporada, que ja hem acabat, sobretot per equips, quins plans tenim de futur? Com plantegem la propera temporada?
L'objectiu bàsic és mantenir-nos, però crec que jugant ja fa 2 anys que juguem aquesta lliga, crec que hauríem de començar a ser més competitives, podríem dir-ho d'alguna manera, intentar no conformar-nos amb un 6è, 7è lloc, intentar tirar cap a les 5è, primeres posicions.
Potser el fet de que, fins com tu dius, fins fa 2 anys jugava la Mijaela, el fet de ser justament una jugadora amb molta experiència, una jugadora ja madura, potser això us feia que vosaltres anéssiu una mica més relaxades i heu trigat potser un parell d'anys ja amb assumir una mica la responsabilitat de que us toca a vosaltres tirar endavant.
Exactament, quan jugava la Mijaela eren quasi bé 2 punts que tenies assegurats i la segona i tercera jugadora Sí, havien de fer el possible, però la responsabilitat de l'equip no era nostra. I en aquests moments o som nosaltres o no tindrem ningú que ens faci uns punts clars.
Aquí hem de dir que no sé si us trobeu gaires equips, que és un tema a valorar, que les quatre jugadores o les tres jugadores siguin formades en el club del que representen, perquè jo crec que és important que valorem també el que dèiem a l'entrada del programa, no? Doncs estem fent o volem fer resultats, però a partir del planter. Trobeu molts equips amb estrangeres o amb gent, anem a dir-ho així, fitxada per poder mantenir la categoria o pujar de categoria?
Sí, la veritat és que la majoria d'equips no són fets a casa. En aquest moment no hi ha tantes estrangeres, però sí que hi ha més fitxatges nacionals, podríem dir-hi, de gent de la casa. Llavors, que sigui integrada a la casa, pocs equips queden. Jo crec que es podrien comptar, vaja, amb una mà, amb menys.
Després també us heu trobat amb equips que a meitat de temporada, que en el mercat d'hivern, anem a dir-ho així, poden fitxar per la segona volta. Si veuen que van una mica malament, doncs fan fitxatges doncs nacionals, no? I clar, això també d'alguna manera condiciona les segones voltes. Nosaltres, el Club Tenis Taula Ripollet, diguem-ne que per aquesta filosofia de partir de la pedrera o del planter, som els que som. Això també, bueno, us ha d'esperonar a tenir un repte, no?
Sí, sí, està clar. Com hem dit, ho hem d'aconseguir nosaltres, som quatre, i nosaltres hem d'aconseguir mantenir-nos, no vindrà ningú a salvar-nos les castanyes. Hi ha altres clubs que prefereixen doncs fitxar algú de fora que els hi faci uns punts. Nosaltres doncs tenim aquesta filosofia que ho hem de fer nosaltres, i bé, sembla que ho anem aconseguint, costi més o menys.
I tot i amb això es pot dir que potser, inclús tenir estrangera, sou un dels equips més joves d'Espanya, d'aquesta categoria.
Sí, si féssim la mitja edat possiblement seria de les més baixes. Les que,
si fos per edat pujaríeu cada any de categoria.
Sí, perquè dos de vosaltres sou juvenils encara. Uh-huh. Hem dit que la Berta és sub-21 i
la Cristina, Vico,
la Cristina és l'única que és absoluta.
Absoluta, tant, però amb 25 anys.
Sí.
Amb 25 anys, sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs res, felicitats per haver aconseguit la fita de mantenir-se. I vinga, l'any que ve tornem-hi i aviam si superem, no patim, i com tu dius, aconseguim els primers llocs.
I una d'elles haurà de fer d'estrangera.
Sí.
Assegurar altres punts.
Exacte.
Ara, a lo millor amb la qüestió aquesta de la independència, tots serem estrangers, per això, a la Lliga Nacional.
Eh?
Potser. Molt bé, moltes gràcies, Anna.
A vosaltres.
Ara parlarem amb l'Ivan Fernández, que està aquí en representació, diríem, de l'equip de tercera divisió nacional, i una miqueta li preguntarem el mateix. Quin era l'objectiu quan va començar la temporada?
Bueno, buena tarde. Buenas tardes. Si no os importa, hablo en castellano, que me desenvolupo mejor.
Cap problema.
Bueno, nada, un poco el objetivo era pues mantener la categoría. La verdad, ha sido un equipo un poco mezclado al principio entre edades y niveles y tal. Es una categoría que ya llevamos manteniéndola hace tiempo, siempre ha costado por los pelos. Y este año, pues bueno, acabo de ser difícil. Yo por mi parte y entre la parte de Javi también hemos tenido que hacer un poco de jugadores base, porque al fin y al cabo pues hay jugadores que han tenido que salir. Y pues no hemos llegado al nivel, ¿no? Somos a lo mejor, incluso me arriesgo a decir que somos dos terceros jugadores, ¿no? Entonces nadie ha sabido llevar el equipo por las riendas y la verdad que se nos ha escapado la categoría. Pero bueno, lo positivo de esto es que los chavales están apuntando muy fuerte, la cantera está muy fuerte, el año que viene estamos en preferente y con mucho orgullo, y habrá que tirar para adelante con el equipo y con los chavales.
¿Cuántos jugadores éramos al equipo?
Éramos tres jugadores. Bueno, éramos Adrià Cruci, juvenil, Javier Silva, absoluto, y yo, que soy sub-23, pero bueno, pues tuvo que salir uno de los jugadores, Adrià Cruci, por temas, bueno, personales suyos. Acabamos siendo Javi y yo, y bueno, hemos acabado mezclando pues un poco los jugadores de abajo, de provincial, tanto con las chicas de División de Honor, que lo han hecho espectacular también, gracias a ella hemos conseguido muchos puntos, pero bueno, al fin y al cabo, pues lo que digo, no se ha conseguido mantener la tabla, la categoría, y si a lo mejor era donde teníamos que estar, ¿no?
O sigui que, en realitat, reconeixeu que potser era una categoria que estava una miqueta per sobre de les vostres possibilitats.
Sí, és una categoria dura. Bueno, és gente que va muy rodada ya, sobre todo. Y bueno, pues como te digo, hay gente que entrena mucho, tiene mucho nivel, y nosotros pues quizás también entrenamos mucho, le dedicamos mucho tiempo, pero pues bueno, falta, como decíamos en el equipo de también en el equipo de División de Honor, pues falta ese jugador que te haga dos puntos o que te asegure uno mínimo por partido. Javi y yo no le hemos podido hacer esto y pues ahí está el resultado.
Lo que pasa que también es que se han trobat amb equips que no tenien un equip a segona nacional.
I han tingut que renunciar.
I llavors hi havia equips de tercera nacional que eren els millors jugadors, estaven en aquesta categoria. Uh-huh. Una cosa és que tingui un equip de tercera nacional i faig jugar tres infantils per anar aguantant, altra cosa és que et tingui el Badalona, que no té segona nacional, per exemple, i dius, jo he fet un equip molt bo per cada campió. Clar, llavors hi havia una gran diferència, no?
Sí que és verdad que tercera nacional parecía una segunda nacional este año. A lo mejor nosotros teníamos el nivel de tercera nacional, pero sí que es verdad que hay gente que ha renunciado a segunda por temas ya sea de dinero o de jugadores, y nosotros pues a lo mejor teníamos el nivel, pero para jugar esta categoría, no a lo mejor una segunda nacional, que yo creo que es lo que ha sido muy fuerte este año.
Molt bé, i de cara a l'any que ve tenim previst jugadors nous o una mica de reforç, algú que pugi dels equips inferiors perquè ara la categoria preferent és assumible.
Sí, está, es muy asequible la categoría. Yo creo que incluso con la gente que viene, como te digo, pisando fuerte de abajo, se puede mantener e incluso subir a tercera nacional el año que viene. Lo veo perfectamente de sobras. Hay gente en primera provincial, están a punto de hacer la fase de ascenso, o si no la están haciendo ya, y se puede subir perfectamente, y se puede juntar un nivel muy majo y estar arriba perfectamente desde el principio.
O sigui que un dels objectius de la propera temporada serà l'ascens altre cop a tercera divisió.
Ahí está, subir y tener otra categoría.
Començarem la temporada amb l'objectiu de tornar a fer el salt a divisions estatals.
Sí, por supuesto. Yo, bueno, como representante en este caso lo veo genial. Y ya te digo, hay gente que está pisando muy fuerte y se puede hacer de sobras.
Molt bé, Ivan, aviam si tenim sort i l'any que ve, en comptes de comentar un descens, podem vindre aquí i comentem, fem el mateix programa dient que hem aconseguit altre cop passat dia a tercera divisió nacional.
Eso esperamos.
Guardarem la gravació aquesta
i la tornarem a passar.
Eso esperamos.
Bé, doncs seguirem una miqueta amb la roda i parlarem amb el David Llorenç, que ve aquí una miqueta en representació de l'equip de primera provincial masculina, i també, aviam, objectius al començar la temporada passada.
Bé, bona tarda. Bueno, el nostre objectiu, a diferència de la temporada passada, que vam haver de jugar una fase per salvar-nos, per mantenir la categoria, pues aquest any volíem anar més alt, i l'objectiu era pues intentar jugar la fase d'ascens o intentar pujar directament, no?, a la classificació. I bueno, crec que hem fet una bona temporada, hem intentat quedar dels tres primers i hem quedat tercers a la primera fase i ara
o
estem...
sigui, que l'objectiu l'heu complert.
Sí,
l'objectiu que es veieu marcat al començar la temporada, l'heu complert.
Sí, podríem dir que sí, perquè bueno, ara estem, ens queden dos partits que si els guanyem podríem pujar a preferent, i l'objectiu era aquest, intentar anar per totes.
És a dir, que si no guanyem aquests partits no podem pujar preferent, o hi ha alguna fase d'ascens?
Ara tenim, bueno, ara juguem pel cinquè lloc,
sí.
I si guanyéssim aquest partit seríem cinquens de primera, i el cinquè de primera juga contra el primer de segona, i qui guanya aquest partit pues passa preferent.
Tot i que finalment, home, el desitjable és que pugeu per mèrits propis, no? A veure, al final heu assolit l'objectiu, doncs ja vols pujar. Però clar, amb el descens de l'equip de tercera nacional ja tenim assegurat un equip a preferent. Això com a mínim, ja sigui perquè pugeu o perquè ha baixat l'equip de tercera nacional. Per tant, l'any que ve sí que haurem de, diguem-ne, planificar, suposo que amb més jugadors que els dos equips que hem tingut aquest any, que era U3 justets, doncs un equip més potent, com deia l'Ivan, no? per intentar veure si donem el nivell per
que se n'hi haurien dos equips de referent.
Es podria plantejar la idea de que hi haguessin dos equips de preferent, però hem de mirar també i valorar que tinguem jugadors suficients. A veure si per tenir dos equips, doncs,
fer un equip bo
diguem-ne que el desitjable sempre seria tenir 4 o 5 jugadors, perquè sempre hi ha lesions, estudis, etc. I jo crec que es pot fer un equip amb condicions de cara a poder intentar, si més no, l'ascens.
Aquesta temporada, qui éreu els components de l'equip?
Eren Àlex Rico, Martí Baranguer, que els dos són juvenils, i jo, que sóc sub-23.
És a dir, que també anàveu una miqueta justos de jugadors.
Sí.
Això volia dir que cap de setmana podia fallar ningú, perquè pràcticament us quedava una miqueta en quadre, no es tenia de tirar d'algú de baix, no?
Sí, sí, de fet vam començar la temporada, que el Martí va començar lesionat, i ens van haver de donar un cop la mà les noies, perquè de fet érem dos jugant. O sigui, necessitàvem un tercer jugador.
Pel que veig, les noies ens treuen de molts apuros, eh?
Sí, sí.
Ens ajuden a tercera nacional, ens ajuden a primera provincial. Els hi haurem de fer un petit homenatge, eh? Un reconeixement públic.
A falta que reconeixin els veterans.
Cal dir que, perquè la gent que ens està sentint ho entengui, doncs a les categories provincials es poden alinear nois i noies en el mateix equip. Sí. Que si no ho saps, sembla una mica raro, no?
Antigament no es podia fer, però ara sí.
I aleshores, doncs, això et permet anar combinant, i si passen coses com les lesions o que hi ha estudis, perquè com veieu, són gent molt jove que està estudiant, i hi ha etapes d'exàmens, i bueno, doncs hi ha moltes circumstàncies al cap de l'any, no? Doncs sí que es pot alinear, i clar, com que les noies són de divisió d'honor, vulguis que no, doncs aquí hi ha un nivell per poder ajudar els equips de nois.
De cara a la temporada que ve, ja hem comentat una miqueta entre tots que segurament s'haurà de fer algun plantejament amb l'equip que ens baixa de tercera i amb vosaltres mateixos, potser per fer un equip més fort i intentar tornar a pujar a segona, a tercera, perdona, i fer refondre una miqueta els dos equips. Com ho veieu vosaltres? Des del vostre punt de vista, diu que heu competit tota la temporada vosaltres tres, com ho veieu?
Jo crec que serà un bon reforç, sobretot a l'equip, perquè és això, tres jugadors, a vegades costa molt de portar pel tema aquest de lesions, si un cap de setmana no pot, pues sempre podem combinar-nos de diferents maneres, o si un entrena millor una setmana, una altra, quin està més preparat i així.
Sí, i després també, des d'un punt de vista competitiu, sempre va bé que tinguem una miqueta un al·licient d'algú que està entrenant més fort, està jugant més bé, estimula una miqueta a tots plegats, no? O, sí. Jo crec que és millor això que no pas dir jo jugo segur cada setmana, perquè com que només som tres, estigui bé, malament.
És que a vegades, a 24 jugadors en un equip, hi ha vegades que a vegades un jugador, depèn de l'equip que vingui, pot fer més mal aquest jugador amunt que no. Sí. Mira, pel joc que tinc jo, faig molt mal, perquè vaig amb pics o amb antitop, faig 3 punts amb aquesta gent, per exemple. En canvi, amb altres no els fas aquests 3 punts. I a vegades es pot mirar, dir que aquest jugador avui seria bo jugar aquest partit, perquè amb aquell li té la moral guanyada i, a més, pel joc que té li fa mal.
Exacte, és això. Contra més gent tinguem, més diferents estils de joc, pues, més varietat podem aportar a l'equip i més possibilitats de fer diferents alineacions.
Molt bé, David, doncs vinga, aquests dos partits que falten, força a guanyar-los, i aviam si podem aconseguir per mèrits propis estar a davant de tot.
Vale.
Ens queda el Pau Barceló, que és el jugador de segona provincial masculina, és el més jove de tots els jugadors que ens acompanyen avui. Quants anys tens, David? Pau?
13 anys.
13 anys només. I jugues, com hem dit, a segona provincial?
Sí, a segona B.
Molt bé. Bona tarda, primer que res, que no us ho he dit a cap dels tres anteriors. Aprofito per dir-ho tots. És la teva primera experiència com a jugador d'equip?
Sí, aquest any ha sigut el primer any que he jugat Lliga. Sí.
Molt bé. I aquesta experiència com t'ha anat?
Bé,
amb
millor
nervis, amb por, amb temor, amb il·lusió?
Ha anat millor del que m'esperava, perquè bueno, l'any passat he parlat amb els companys d'equip, que l'any passat els hi havia anat bastant malament i bueno, van estar a punt de baixar, i aquest any ens ha anat bastant bé, hem quedat primers i ara estem jugant la fase de títol per aconseguir guanyar el títol de Lliga.
Molt bé. A mi m'agradaria valorar-te molt, molt especialment, perquè tu justament ets, diríem, un valor sorgit de les classes extraescolars que fem. Vull dir, tu en principi vas aprendre a jugar amb una activitat extraescolar al teu col·legi, no?
Sí, sí, vaig començar fa un parell d'anys, a la meitat de curs, i bueno, em va començar a agradar més i vaig voler jugar més. Vaig començar l'any passat a entrenar al Ripollet sense competir i aquest any ja he deixat el futbol que feia l'any passat i ja m'he pogut dedicar al tenis taula.
A quin col·legi vas tu?
Al col·legi Montserrat.
Montserrat de Cerdanyola,
de Cerdanyola.
Allà anava jo.
Que bona bunda, eh?
Cal dir del Pau que és bastant forofo del tenis taula, sí. Perquè a veure, no només és que vingui a entrenar i vingui a jugar, el tio ho viu bastant, segons m'han dit tota la gent que l'envolta, no? Aleshores, bueno, la veritat és que el que veiem els de fora és que s'ho pren amb molta il·lusió. I jo li volia fer una pregunta, perquè clar, aquest equip té una peculiaritat, i és que tots són molt joves, tots són molt petits i estan jugant en una lliga provincial sènior. Aleshores, jo m'imagino, perquè se'n facin una idea els oients, ell té 13 anys, però digue'ns els companys que juguen a l'equip, digue'ns quants anys tenen i qui són, si us plau.
Bueno, hi ha el més jove de tots, és el Gabriel Luque, que té 12 anys. Després el Roger Miró, que també té 13 anys.
I perdona, i heu jugat amb equips que no tenien la vostra edat, que ja eren bastant grans,
sí,
i ja
sí,
té la mili.
La majoria d'equips ja són...
O sigui que això és un mèrit, també.
La Lídia Rico em sembla que té
sí.
12 anys.
Sí, també, té 12 anys, també.
I la Gemma...
La Gemma, 14 o 15 anys té.
Perquè vegin una mica els oients, estem parlant d'una mitjana de 13 anys i estan jugant amb gent de 40, de 50... quina cara posen quan arribeu a jugar als diferents clubs? I clar, la segona volta ja us coneixen, però la primera volta, quan us presenteu allà quatre, anem a dir-ho així, no us ho prengueu malament, nens, a jugar, quina cara posen?
Home, una mica de sorpresos, perquè no s'esperen que hi hagin nens jugant a aquesta categoria. I bueno, després a la segona volta ja ens coneixen i clar, no pensen que sigui tant una tonteria.
Però el fet de ser joves, nens, diríem, tal com deia el Romà, us donen peixet o no?
No,
els baixar, no. Si poden.
No, jugant... jugant fort, no es deixen guanyar.
No es deixen guanyar, no diuen, oi, pobres nens, deixem-los.
No.
Jo he estat molt temps portant nanos així, i quan els anàvem a jugar, el jugador deia, oi, avui el partit guanyat. I quan jugàvem bé i jugàvem nanos, tu saps com s'emprenyaven els jugadors quan veien que perdien davant d'un nano?
Això és el que et volia preguntar. I quan guanyeu amb un home de 40, 50 anys, quina cara posa? Es deu emprenyar molt, no?
Home.
Es deu mosquejar bastant, no? Perquè aquest nano que no aixeca un pam de terra m'ha donat una pallissa.
Sí, va bé. Bueno, aquesta lliga, a la primera volta, per exemple, vam anar a jugar a fora contra el Sant Feliu de Codines, sí. I el seu base, el fort, el Roger Miró i a mi ens va guanyar 3-0. I vam venir aquí a jugar a casa i el vam guanyar nosaltres, a ell, 3-0, els dos. I bueno, a mi el meu partit es va enfadar i no em va voler donar la mà al final del partit. I es va enfadar bastant.
Tenint en compte que molts d'aquests jugadors porten pales amb pics defensives, sí. I amb antitop.
Portava pics, aquest.
No sé.
I con colchoneta i tot.
Molt bé, i doncs també de cara a l'any que ve, com ho plantegem? Què hem de fer?
Home, hem de pensar que és una categoria més alta, que no serà com aquest any, que hi havia alguns equips que eren bastant fàcils, i bueno, tampoc pensar que hem de quedar els últims, hem de lluitar tots els partits i almenys quedar dels cinquens cap a dalt.
Molt bé, sempre, abans de començar els partits, sempre hem de pensar que els hem de guanyar, que els podem guanyar.
Sí.
Després podem perdre, lògicament, un partit, sempre hi ha un dels dos que perd, sempre, no hi ha volta de full, però sempre la moral i la intenció és sortir a guanyar. Això és una norma que com a competidors, com a esportistes, hem de tindre. Després perdem i no passa res, ho hem d'assumir, però sempre quan sortim al primer partit hem de pensar que quedem campions, que quedarem primers i pujarem a preferent o a la categoria que ens correspongui. Després, el temps diu, els rivals juguen, els rivals pensen el mateix que nosaltres, no n'hi ha cap que pensi que no, jo jugo per baixar. Això no hi ha cap rival que ho pensi, no? Per tant, sempre com a filosofia de competició hem de pensar que sempre anirem més bé. Una pregunta que et volia fer és, lligant una miqueta, sempre comentem aquí, Romà, que tenim alguna dificultat amb les escoles de Ripollet en quant a les activitats extraescolars.
Sí.
I jo volia aprofitar amb el Pau, que és justament sorgit d'una activitat extraescolar.
Bueno, el David també. El David també va sortir del Montserrat.
Sí. Jo també, hace 8 anys ja.
Tu també del Montserrat?
Jo del Montserrat.
De Saganyola, tots tres.
Sí, de Saganyola.
Doncs a partir de tres experiències, diríem, i tres experiències una mica diferenciades, perquè teniu uns salts d'edat. Tu, Ivan, quants anys tens?
Jo faré 20 ara.
Faràs 20. El David en té?
18.
18. Vol dir que hi ha una diferència. I el Pau ens ha dit que en té?
Jo en tinc 13.
13. Vol dir que hi ha un salt de 2-3 anys per persona, per jugador. Com ho valoreu, el fet de començar amb una activitat en principi extraescolar? Vol dir una activitat en principi, com ho diríem,
lúdica,
poc...
Lúdica.
Sí, més aviat lúdica que no pas competitiva. Per exemple, Pau, com ho valores?
Home, primer, quan vaig començar a fer ping-pong, pensava que era bastant fàcil, no? I bueno, a mesura que he anat millorant i he anat veient com juga la gent, he vist que és bastant més difícil del que em pensava.
I tu, Ivan, que ja portes més anys, ja has competit més i això, com ho, després de passar aquests anys, com ho valores?
Bueno, yo tengo que decir que de pequeñito jugaba fútbol y estoy aquí en el tenis de mesa gracias a una lesión que tuve, que el médico me dijo, busca reposo, un deporte tranquilo, y bueno, el tenis de mesa a nivel callejero es tranquilito, ¿no? Total, que empecé a jugar en el Montserrat también. Y bueno, pues vine para probar aquí a Ripollet y bueno, pues desde aquel septiembre de, no me acuerdo, hace 8 años ya, puede ser, que me lo tomo como mi trabajo y como ocio. Y para mí es una familia y para mí es increíble jugar a tenis de mesa y de fácil no tiene nada. Invito a quien quiera a venir a jugar a Ripollet.
¿Y tú, David, la teva experiencia personal?
Sí, pues también como ells, molt satisfactoria. De fet, també, bueno, ens hem oblidat de dir al Martí, que també, bueno, entrenàvem Ivan, Martí i jo al Montserrat, sí. I realment jo crec que va ser aquest el salt que vam fer al Ripollet que, bueno, ens ha donat més nivell, més joc.
Tots tres, l'entrenador que teníeu al Montserrat és el nostre entrenador actual del club, no? És el Miquel Arnau.
Jo quan empecé estava Pepe, aún no estava, no estava Miquel. Jo empecé con Pepe i fue el que me trajo aquí a Ripollet.
Vosaltres dos ja veu començar a treballar, a entrenar amb el Miquel, no?
Jo amb el Pepe.
Amb el Pepe també?
Sí.
Molt bé.
Bé, jo el que, com deia el Josep abans, el tema de les extraescolars, doncs és veritat que ens és més fàcil tenir 4 extraescolars a Cerdanyola i a Ripollet ens costa molt. Ara com a club hem tornat a contactar amb tots els col·legis de Ripollet per veure si és possible la temporada que ve tornar a encetar alguna extraescolar en alguna escola de Ripollet. Per tant, aquí està la mostra de que a partir de les extraescolars és un bon inici de cara a veure si t'agrada i després a venir al club per dedicar-te una miqueta més. I per tant, doncs jo faig una crida, si ens estan sentint algun director dels col·legis, que ja us dic, hem contactat amb ells, perquè promocionem les extraescolars, doncs, d'un esport minoritari com el nostre, però que et pot donar moltes satisfaccions.
Els directors i també, per què no dir-ho, els pares i mares dels col·legis, perquè el tenis taula realment és un esport bastant complicat, és un esport molt tècnic, és un esport que necessita bastanta dedicació i bastanta pràctica, però pel contrari, o com a conseqüència, és un esport que permet competir des de ben jovenet. La prova la tenim amb els comentaris que hem fet al començament del programa, que nens de 9 anys doncs ja comencen a disputar campionats de Catalunya. Una altra cosa és que puguin guanyar, que quedin 12 o que quedin 15, o fins i tot que no es classifiquin, però és un esport que un cop has començat, has après les tècniques bàsiques i sobretot t'hi dediques, dona molta satisfacció. Per altra banda, és un esport molt formatiu que permet tirar endavant des de l'aspecte, per què no dir-ho, personal. Bé, només ens queda que donar-vos les gràcies, Anna, moltes gràcies per haver col·laborat amb el programa, gràcies Ivan, gràcies Pau, gràcies David, i desitjar-vos el millor per la temporada que ve, il·lusió i endavant.
Muy bien.
Gràcies a tots.
Vinga, a vosaltres.
Agenda.
I per acabar, fem un avanç del més destacat del tenis taula Ripollet fins al proper programa.
Els propers dies 25 i 26 de maig, la jugadora del nostre club, la Lídia Rico, participarà a Mollina, la província de Màlaga, al top estatal a la Vi, en ser una de les 8 primeres jugadores del rànquing estatal.
El cap de setmana de l'1 i 2 de juny es disputarà el top català de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Juvenil, en el que s'enfrontaran els 8 primers classificats del rànquing català de cada categoria. El Club Tenis Taula Ripollet estarà representat per Lídia Rico en categories Aleví i Infantil i per Ana Ibáñez, Júlia López i Raúl Porta en la categoria Juvenil.
Els propers dissabtes, dies 1 i 15 de juny, organitzarem des del Club Tenis Taula Ripollet dues noves edicions de les Diverpong Sèries. Es tracta, com hem dit abans, d'uns tornejos per aficionats al ping-pong, on el més important és passar-s'ho bé, amb alguns regals per tots els participants i un aperitiu de germanor al final de cada torneig. Totes les sèries se celebren al local del Poliesportiu Municipal de Ripollet els dissabtes a partir de les 10 del matí.
Per participar a les Diverpong Sèries només cal que us presenteu alhora, pagueu la inscripció de només 5 euros i us entregarem un carnet on us anirem marcant les diferents sèries que jugueu. Quan jugueu almenys 3 sèries rebreu una samarreta de regal. Per a més informació sobre les Diverpong Sèries podeu contactar amb nosaltres al 676-36-2885 o a través del correu electrònic cttripollet@gmail.com. Us esperem a tots.
Els dies 8 i 9 de juny es celebrarà la tercera fase de l'Open Catalunya de totes les categories i que servirà per aconseguir punts de rànquing de cara als campionats de Catalunya d'edats, amb una nombrosa participació de jugadores i jugadors del Club Tenis Taula Ripollet.
Bé, amics del Tenis Taula, fins aquí el Parlem de Tenis Taula d'avui. En Ramon Argenté, en Josep Cucurella i el que us parla Roma López, us agraïm la vostra atenció i esperem que us hagi agradat el programa. Una edició que ha estat possible una vegada més gràcies al comandament tècnic d'en Jordi Puy. Recordeu que podeu descarregar el programa sempre que vulgueu a ripolletradio.cat. Així mateix, podeu seguir les activitats del Club Tenis Taula Ripollet, donar-nos la vostra opinió o demanar-nos informació al Facebook i Twitter CTT Ripollet, al correu cttripollet@gmail.com, trucar-nos al telèfon 676-36-2885 o també venim personalment a la nostra seu, a la sala de tenis taula del Poliesportiu Municipal de Ripollet, tots els dies de 18 a 20 hores. Des de les zones de Ripollet Ràdio al 91.3 de l'FM i en nom del Club Tenis Taula Ripollet, us desitgem un bon mes de maig i juny i us esperem el 18 de juny al proper Parlem de Tenis Taula.